Penedès en xarxa.
Encetem la segona hora del Penedès en xarxa amb la secció d'actualitat. La d'avui ens porta directament a la capital del Baix Penedès, ja que durant la setmana passada es van presentar els casals d'estiu i les accions que han preparat per tal d'incentivar l'activitat comercial del Vendrell. Per això ens n'anem fins als estudis de Domeny Ràdio, on ja hi tenim la nostra companya Lourdes Meroño. Bon dia de nou, Lourdes.
Molt bon dia, Laia. Doncs avui, actualitat precisament, com bé deies, parlem de casals d'estiu, de comerç i, si ens dona temps, en parlarem de transport. I per això en tenim el regidor d'Infància, Joventut, Comerç i Transport, Rubén Gràcia, de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, què tal?
Quant de temps sense tenir-te al Penedès en xarxa, eh?
Sí, ja us ho va faltar, dic que algú passa, dic que ja no els agrada, ja no em volen sentir més.
I tant, que t'estimem, ja ho saps. Bé, la setmana passada vau presentar els casals d'estiu segurs i plens de joc per a la canalla, i no tan canalla. Com serà aquest any amb tot el tema post-Covid i amb tot el que encara tenim per davant?
Bé, en aquest cas, continuem amb la idea dels casals de l'any passat, uns casals que van tindre una sèrie de restriccions perquè la situació pandèmica així ho requeria, uns casals que ens van demostrar que van ser segurs, que tothom va complir com s'esperava d'ells, i amb aquest any continuem amb les restriccions, però una miqueta més relaxades. No? En aquest cas, el que hem fet és ampliar el número de persones que poden assistir a aquests casals d'estiu. Però confiem i esperem que aquests casals continuïn de la mateixa dinàmica de casals segurs que van fer la temporada passada.
Des del passat dijous que es poden fer ja les inscripcions als casals d'estiu de Coma-ruga.
Sí, correcte.
I del 8 al 18 de juny que es podran fer els casals d'estiu del Vendrell, oi?
Correcte. En aquest cas, els casals d'estiu del Vendrell comencen l'inscripció el 8 de juny. Ambos casals començaran la seva activitat a partir del 28 de juny. Passa que un es realitzarà el casals d'estiu del Vendrell i es realitzarà el que és a l'escola Marta Mata del Vendrell. I el casal d'estiu treu, en aquest cas, es farà a l'Institut Escola Coma-ruga, l'antiga escola Sacallets, el que correspon a l'edifici blau, que diuen.
I què inclouran aquests casals?
Bueno, en aquest cas, ja sabem que aquests casals comencen a partir de... ofereixen una bona acollida per poder deixar els nens a primera hora del matí. Després, el casal així, amb les diferents activitats que poden presentar les diferents entitats que s'hi organitzen, i després un servei de menjador. Sempre són activitats que necessàries, lúdico-educatives, que ens permeten al criu distreure's una miqueta de l'escola en si i poder continuar disfrutant d'activitats que així requereixin el seu divertiment.
Són molt cars?
Molt cars. Bueno, van amb la línia de les temporades anteriors. En aquest cas tenim, per exemple, que són 39 euros la setmana, i en el cas de que siguin dues setmanes consecutives fan un preu de 70 euros.
No està malament. Així, doncs, també...
Això sense incloure l'acollida i el menjador, només el que és el tema casals.
Això per la banda de casals, però a nivell de comerç esteu fent coses molt xules. Vau tenir la passarel·la de moda la setmana passada. Aquest cap de setmana vinent teniu el Shop Fast Fashion Day, si no m'equivoco.
Primavera Shopping Day, correcte.
Això, ja m'he liat. És que m'heu canviat el nom. M'heu canviat el nom d'això. Com va anar la passarel·la de moda?
Bueno, sorprenentment, molt bé. És una passarel·la que vam canviar de format. Fins ara era sempre una passarel·la més curta sobre un escenari. En aquest cas vam canviar el format. Vam fer una passarel·la de 40 metres a peu al carrer, on la gent seia al costat, estava a la mateixa alçada dels models. La veritat és que va ser un format molt bo i la presència de les persones sempre respectant les restriccions que tenien. No? Estaven la separació adequada, cadires per parella, etc. Pues, realment vam tindre molt bona acollida. És una gran oportunitat per als establiments del Vendrell per poder, en aquest cas, més relacionats amb el tema de la moda, perruqueria, complements, perquè puguin fer veure els seus productes a la gent.
Això per una banda, a més l'acte va ser presentat pel showman Jordi LP, que suposo que també va cridar força l'atenció, perquè feia molts anys que estava fora de teles i d'espectacles, no?
Sí, va ser una agradable sorpresa veure Jordi LP. Potser els més joves no acaben de conèixer qui era Jordi LP. Bueno, els de la meva quinta ja tenen certa idea de qui era, però sí, va ser curiós veure'l amenitzar el que és l'espectacle, sempre molt correcte, molt simpàtic, molt agradable, que va donar un altre to diferent a aquesta passarel·la. També hem de dir que aquesta passarel·la està oberta a tot establiment de Vendrell, i va participar un total de 13-14 establiments, i per aquest any comptàvem amb la col·laboració sempre inestimable del CIT i també en aquest cas de la Diputació de Tarragona, que també ha apostat per col·laborar i participar del Comerç de Vendrell.
El Primavera Shopping Day, si no m'he equivocat un altre cop, que el tindrem aquest cap de setmana, com anirà? I per què s'ha canviat el format? Perquè em sembla que antigament era de nit, no?
Bueno, no deixa de ser un shopping night, passa que hem canviat el nom perquè està en l'època estival on està i està dintre, i s'enclou una miqueta amb aquesta sèrie d'actuacions i accions que estan fent dintre la primavera vendrellenca. En aquest cas, i per això s'ha decidit canviar el nom per la primavera shopping day, però no deixa de ser un shopping night, sempre, bueno, seguint el tema de les temporades anteriors, hi haurà animacions al carrer, música, establiments que mostraran tot el seu producte i que esperem, com altres edicions han demostrat, una gran afluència de gent.
Una altra de les novetats que es van presentar la setmana passada va ser la campanya de bons per a la dinamització del comerç, serveis i hostaleria local.
Sí, bueno, no és que ens inventem res, una cosa que ja altres municipis ho han fet. En aquest cas, doncs, nosaltres també ens hem sumat a aquesta iniciativa. Des del Vendrell el que farem és una injecció al comerç de 100.000 euros a través de bons que representaran que cada bon representa 10 euros i que qualsevol persona podrà fer servir en una compra mínima de 30 euros. En aquest cas, les comptes surten fàcils i tots els bons s'arriben a consumir. Calculem una xifra de negoci de 300.000 euros que esperem que sigui sempre més, però que en aquest cas esperem que ajudi encara més el comerç. De moment és un conveni que fem amb el CIT per tirar endavant aquest tema de bons i, bueno, esperem que resulti, que la gent s'animi. Està obert a tothom, només faltaria, per la gent del Vendrell i per qualsevol visitant que pugui fer-ho servir, i que en aquest cas es podran descarregar 4 bons per DNI, en aquest cas, per tant, un total de 40 euros per consumir-ho, i tenen 15 dies per fer servir aquest bo. En el cas d'aquest bo no es consumeix en aquest període de 15 dies, diguem que tornaria a la bossa per donar l'oportunitat, o bé, a tornar-ho a descarregar, en aquest cas que per temps no hagis pogut, o donar l'oportunitat a una altra persona que pugui descarregar-se aquest bon i consumir-ho. La gràcia d'això és que s'arribin a consumir els 10.000 bons destinats al comerç.
A tots els comerços estan adherits als bons o com es pot saber qui són i qui no són aquells que s'han adherit?
Bueno, en aquest cas els negocis ara tenen l'oportunitat d'adherir-se, no? S'han de dirigir al CIT, comunicar la seva intenció d'adherir-se a aquesta campanya i a partir d'aquí ja quan tinguem el llistat d'establiments que estiguin adherits a aquest comerç i a aquesta campanya de bons, doncs ja crearem algun tipus de llista, una llista de distribució perquè la gent sàpiga on pot consumir aquests bons.
Uh-huh. Aleshores,
esperem que la gran majoria de negocis se sumin a aquesta campanya.
Perquè no han d'estar adherits al CIT, entenc, o sí?
No, és una campanya, sempre pensem en tot el comerç, les dificultats han sigut sempre de tot el comerç del Vendrell, adherits o no adherits. Llavors, en aquest aspecte, agraïm sempre molt la col·laboració del CIT en aquest aspecte, però és una campanya oberta a tothom.
Uh-huh. I a més, precisament aquesta tarda, al ple municipal, aprovareu la creació de les partides, no?, per fer aquesta primera campanya de bons.
Sí, és important que en el ple d'aquesta tarda s'aprovi el que és la modificació que ens permeti dotar d'aquests 118.000 euros ara aquesta campanya de bons. Són 118 perquè són 100.000 dedicats a el que és exclusivament als bons, i després 18.000 euros que es destinaran a lucrar els gastos que puguin procedir del projecte, en aquest cas, gestió, etc.
Escolta, si avui s'aprova aquesta tarda la dotació, aquesta modificació de partida, i s'estan adherint al CIT, a aquells comerços, establiments o hostaleria que vulguin participar en aquest projecte, més o menys quan es posarà en marxa?
A petició dels propis comerciants, en aquest cas que vam parlar, aquesta campanya començaria a partir de l'octubre, no? Ells creien essencial que poguéssim aplicar aquesta campanya en temporades baixes. Per d'aquesta manera poder estimular de certa el comerç i el casto. Llavors tenim tot aquest període de temps fins a l'octubre per poder anar adherint als establiments que vulguin sumar-se a aquesta campanya de bons i a partir de l'octubre tirar endavant aquesta campanya.
I a més, avui és un dia també important per la part de que avui presenteu la campanya de compra i guanya, o aquesta era l'antiga, de compra i guanya dels barris, no? Que em sembla que ha canviat aquest de nom, també. Sí.
Ha canviat de nom, sí. Aquest any es diu Compra i Descobreix Catalunya. Aquest any anem sumant municipis. Aquest any constem de 32 municipis que formen part d'aquesta campanya de xarxa barris. És una campanya que ja sabeu que antigament va ser per una zona de barris antics, però que l'any passat i aquest any l'hem obert totalment a tots els barris del Vendrell i anem sumant experiències, anem sumant. Penseu que és una campanya també d'estimulació del comerç, de dinamitzar-lo, i en aquest cas, com participa en altres municipis, aprofitem la vinentesa de la campanya per dur a conèixer els premiats als diferents municipis que hi participen. Ja no només dinamitzem el comerç, sinó també el turisme.
Déu-n'hi-do, esteu entretinguts, al Vendrell?
Bueno, són accions que crec que són i deuen ser necessàries per estimular el comerç, en aquest cas.
També hi ha una coseta que no t'he preguntat i jo no sé si ja em pots respondre o encara és d'hora, perquè havíem parlat off the record fa uns mesos que hi havia una idea d'un marketplace que sembla que comença a veure la llum i no sé si ens pots explicar una miqueta com anirà aquest marketplace.
Bueno, l'última cosa que et puc explicar és que la plataforma que ens portaria el que és el marketplace ja s'ha reunit amb els paradistes del mercat municipal i el que és amb el CIT, on ha presentat el projecte. Ja havien hagut unes reunions prèvies, en aquest cas, però aquesta va ser la definitiva, on ara només estem a l'espera de que ens diguin quins dels establiments volen adherir-se a la prop, al marketplace vendrellenc, per tirar allà endavant un abans possible aquesta plataforma de compra online de comerços i mercat municipal de Vendrell.
De fet, era una reivindicació del tema del mercat del Vendrell per poder-se, o que s'adherís o que es pogués incloure.
Bueno, no, en aquest cas marcàvem nosaltres com a prioritari que el mercat municipal estigués present. Per una cosa senzilla, per la veritat de productes que ofereix. O sigui, només el mercat municipal ofereix una quantitat de producte molt, molt ampli, de fresc, per exemple, en aquest cas, que potser era un mercat que no està present normalment en aquest tipus de plataformes, i creiem que era essencial i necessari que hi estigués present. Tothom està més acostumat a comprar roba o altre tipus de productes, i potser no estan tan acostumats al tema de menjar fresc, etc. I en aquest cas, creiem que com a part essencial era que s'hi sumés al mercat municipal i a continuació tota la resta d'establiments. La gràcia d'aquesta plataforma és que és una compra única. O sigui, jo com a usuari entraria a la plataforma, igual que compro un quilo de carn, en compro una camisa o qualsevol altre de producte dintre dels establiments que hi hagi al Vendrell. Sí que és veritat que seran en aquesta plataforma només estaran representats establiments del Vendrell, però bueno, qualsevol persona de la comarca podrà fer la compra. I bueno, és el que et deia, és una compra única. D'aquesta manera jo només faig un tiquet amb una gran varietat de productes.
Important.
Que em portaran a casa, que això és important.
Clar, això és el que anava a dir, perquè els que estem fora del Vendrell també podrien fer aquesta compra i que ens ho portessin a casa, o en un inici no?
Sí, no, estàvem marcant uns límits de quilometratge. En aquest cas, dintre d'aquests límits de quilometratge, entraien altres pobles de la comarca sense cap tipus de problema. De fet, creiem que limitar-nos només al transport en el municipi del Vendrell també és limitar el potencial de venda dels productes d'aquí, en aquest cas del mercat municipal i de les diferents establiments del Vendrell, i hauria sigut un error limitar el quilometratge només al municipi. Estem a la mateixa plataforma, ja va estar d'acord en poder ampliar, diguem, aquests límits quilomètrics i poder arribar per dir-te a Llorenç, Banyeres, Arbós, Sant Jaume, etc.
M'imagino que el mercat municipal, almenys ho penso jo com a no usuària, i em sap greu dir-ho, però el mercat té uns productes boníssims, com bé dius, i a vegades per manca de temps, per manca de que vas a una gran superfície i ho compres tot allà, el mercat municipal jo crec que serà un punt fort a l'hora de que la gent tornem a comprar al mercat.
De fet, jo crec que és una oportunitat per altres com a usuaris, tant tu com jo, no? O pel propi mercat d'arribar a un tipus de client que no arriba. El client de tota la vida que va al mercat anirà, no necessita aquest tipus de plataforma. Però usuaris que per les conseqüències de la seva vida, les situacions X, que per horaris, etc., que no tenen temps o no poden desplaçar-se a fer la compra al mercat, crec que li sobra un gran ventall d'oportunitat per poder realitzar la compra d'aquests productes de fresa i de qualitat que sempre ofereix el mercat de Vendrell.
Doncs estarem molt pendents d'aquest marketplace, que tenim moltes ganes, eh? Jo sé que fa molt de temps que hi treballes, sí. I que s'està, doncs, demorant més del que t'agradaria.
Bueno, sí, però bueno, estem a sobre, veiem que cada cop el camí ja estem arribant al final i, bueno, estem a sobre per aconseguir que surti una plataforma molt bona i que aconsegueixi la intenció del marketplace, que és dinamitzar encara més el comerç del Vendrell.
Uh-huh. I que ens oblidem d'aquestes grans plataformes que tothom coneixem i que no els hi farem publicitat per aquí.
Això va ser una altra. No cal fer publicitat, però bueno, també és un avantatge. Per què? Perquè estem acostumats a fer-la servir.
Sí.
Llavors no ens costarà un esforç canviar-la. O sigui, en lloc de ficar una direcció al que és el navegador X, ficarem una altra, però el sistema, ja com el tenim acostumat a fer-ho, no ens costarà. I aquesta és la gràcia. Poder que l'adaptació a aquesta nova plataforma serà superràpida, supersenzilla. A més, és una plataforma que pel propi comerciant, en aquest cas, també és molt... Hem buscat que sigui molt fàcil de fer-la servir i que en pocs clics puguin modificar un preu, puguin modificar un producte, etc. No? Una cosa molt àgil, perquè si era una cosa molt treballada o que pel propi comerciant, que ja sabem que té el temps que té, si buscàvem una eina complicada per ells, potser no els agradaria. I hem buscat un tipus de plataforma que permet diversos tipus de pagament, com ja sabem, el típic targeta de crèdit que tothom estem acostumats, però també és una plataforma que inclou el tema del Bizum, que és un tema de pagament que s'està portant molt ara, o inclús també podria fer servir el tema de la campanya de bons en aquest aspecte. També accepta tipus de pagament de pago una part X de la manera de PayPal, compte corrent, transferència, o el que sigui, bueno, els pagaments que estem acostumats, i una altra part amb aquests bons, per exemple, de la campanya que estem a l'octubre volem tirar endavant.
Molt bé. Doncs a veure, ja tinc ganes de que aquesta campanya comenci. M'imagino que tu tindràs més que no pas jo.
També tinc moltes ganes.
Escolta, ens queden 4 minutets. Si et sembla, fem un repàs d'una de les últimes notícies que traieu des de l'Ajuntament, que s'han instal·lat nous pals d'informació viva a l'estació d'autobusos del Vendrell. Recordem una mica pels nostres oients aquest bus a demanda, o jo sé que li posaves un altre nom, però a mi em surt bus a demanda, i com que ets el... Això... Jo ja deia que em sortiria un altre nom. Com ets regidor de transport, aprofito la vinentesa per preguntar-te com està anant.
Bueno, el tema del bus flexible hem aconseguit aquest últim mes. Estem al maig i al mes d'abril hem tingut gairebé 1.000 usuaris que fan servir aquest servei. Estem molt, molt contents del resultat. Sabem que encara s'ha aviat. Recordem que és un... és un servei que es va ficar a mitjans de novembre i necessita cert període per realment treure conclusions de si funciona o no funciona. Però bueno, vam començar amb 400 usuaris i que a dies d'avui tinguem gairebé els 1.000. Si anem augmentant, això vol dir que els usuaris cada cop coneixen més el servei és satisfactori en aquest cas, i per tant va donant. No? Hem d'anar traient conclusions de si realment aquests 1.000 usuaris ja cobreix les necessitats àmplies del territori o encara és més. Suposo que a l'estiu, la temporada estiuenta, també ens donarà unes lectures de com va el servei. I bueno, per reforçar o millorar en cada servei, en aquest cas a l'estació d'autobusos de Vendrell, hem ficat dos pals intel·ligents, un direcció Barcelona i un direcció Tarragona, que ens dona una informació més precisa d'on es troba o en quina situació de l'horari es troba el transport que estem esperant. Tenim les pantalles grans que ens donen pues, a tal hora al bus tal, en canvi aquestes pantalles ens donen una més precisa. No? Si s'avança, pues, també ens diu a tal hora ja el tens aquí o t'arribarà dos minuts més tard. És un tema d'informació viva perquè cada minut es va actualitzant i són pals intel·ligents perquè, a part de ser intel·ligents, són sostenibles, no? S'alimenten d'una placa solar, per tant, ells mateixos funcionen de manera autònoma i esperem que això també ajudi aquelles persones que no disposen de l'accés a certes tecnologies a poder accedir a aquesta informació. Per què dic això de les tecnologies? Perquè una de les coses que també es farà, perquè no podem anar ficant pals intel·ligents a tot arreu, és ficar a les estacions un codi QR que des del dispositiu mòbil ens donarà aquesta informació sense necessitat de tenir-la nosaltres visiblement a la pantalla. Com no tothom pot accedir a aquesta tecnologia, doncs anem ficant aquests pals intel·ligents perquè la gent pugui viure aquesta informació. No és una cosa nova, ja es va fa un any que teníem un pal intel·ligent que és a la zona Coma-ruga, i veient que la cosa ha funcionat bé, doncs hem ampliat en aquest cas a l'estació d'autobusos.
Doncs, Rubén, se'ns esgota el temps. Hem tocat moltíssimes coses que creia que eren força interessants pel temps que feia que no teníem aquí els Benedets en xarxa. I res, esperem notícies vostres, que si hi ha qualsevol novetat doncs puguem explicar-la aquí al Benedets en xarxa i, com sempre, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres perquè ens expliquis totes les novetats que passen a la comarca del Baix Penedès.
Sí, és important que pugui explicar-vos coses noves, no? Si no seria molt dolent que després d'un període sense parlar no es pogués explicar novetats. En aquest cas, content sempre de parlar amb vosaltres i qualsevol novetat o cosa que vagi passant, ja sabeu que teniu el meu contacte per poder parlar del tema.
Perfecte, doncs una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies.
Igualment.
I arribarem al punt dels 2:15, en aquest cas amb música de proximitat. Lucas Dalman, Strawberry, sí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, quan són 11:15 us oferim un nou repàs a les notícies del Penedès en xarxa per explicar-vos que l'Ajuntament de Vilafranca iniciarà el proper mes de juliol la substitució de 600 punts de llum per tecnologia LED. El tinent d'alcalde d'Acció Territorial i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Vilafranca, Francisco Romero, ha explicat en el marc de la confluència dels carrers del Casal i del carrer del Migdia les inversions que afrontaran els propers mesos l'Ajuntament per emprendre accions per implementar energies renovables. Romero ha explicat que, d'una banda, a partir del proper mes de juliol, començaran els treballs que afectaran un 8% dels punts de llum de tot Vilafranca, concretament 602 lluminàries que en algun cas veuran substituït el punt de llum i en altres un canvi total de la instal·lació. Romero remarca que aquestes accions es fan ara en fons municipals a l'espera que el projecte es pugui acollir també als fons europeus que han d'arribar de l'Estat. Les primeres accions se centraran al centre de la vila i els seus connectors amb els barris lligats amb el Pla d'Intervenció Integral, a la zona també de la Girada i a les obres del nou carril bici, unes accions que han de permetre estalviar 72 tones d'emissions de CO2. Romero ha recordat també, d'altra banda, que al mes de setembre començaran els treballs per instal·lar plaques fotovoltaiques als edificis de l'Ateneu Municipal, la Fassina i el Vinceum per continuar contribuint a la implantació de les energies renovables. El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola preveu aprovar mocions en defensa de la gestió pública de l'aigua i de suport a l'amnistia. Aquest proper dimarts s'ha convocat sessió ordinària de ple a l'Ajuntament d'Olèrdola. El ple es realitzarà de manera telemàtica a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Consorci LocalRed. En la sessió es donarà compte de la condició de regidor de no adscrit de Joan López. També es preveu aprovar una modificació del pressupost i donar llum verda a un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca en matèria de modernització de polígons en el marc de la Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. En l'apartat de mocions es preveu acordar propostes en defensa de la sobirania local en la gestió pública de l'aigua i també de suport a l'amnistia. I Sant Sadurní d'Anoia lliura els premis del concurs literari infantil. En aquesta edició, el lema escollit va ser una aventura per la prehistòria, com era el Penedès fa 16 milions d'anys. La proposta per als nens i nenes era escriure un conte inspirat en el jaciment paleontològic dels Casots, on el sadurninenc Toni Adell va descobrir restes fòssils de mamífers del Miocè inferior únics a tota Europa. El jurat encarregat de llegir i valorar els textos estava format per mestres de les escoles Badruna, La Pau, Jacint Verdaguer i Josep i Sant Josep. Les responsables d'Educació i Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Sant Sadurní, la regidora de Cultura, Marta Castellví, i també l'equip de la sala infantil de la biblioteca, a més del mateix Toni Adell. Els contes guanyadors i tots els contes participants estan exposats a la sala infantil de la biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní d'Anoia fins al dia 22 de juny. I hem de dir-vos també que el calafellenc Miquel Mañé, campió del món de gimnàstica aeròbica. El gimnasta de Calafell, Miquel Mañé, es va proclamar aquest dissabte campió del món de gimnàstica aeròbica al Mundial de Bakú, a l'Azerbaidjan. L'esportista penedesenc, a més, ho va aconseguir en la seva primera participació en la categoria sènior, amb una puntuació total de 22.350 punts i per davant del rus Roman Shemenov, amb 22.200, i també del brasiler Lucas Barbosa, que en va aconseguir 22.150. L'esportista de 18 anys es va penjar la medalla d'or amb una valoració artística de 9.450 pel seu exercici, acompanyada d'una puntuació de 8.900 en execució i 4.000 en dificultat, que el van catapultar cap al capdamunt de la classificació final. Mañé ja havia assolit el seu primer gran triomf el 2018, quan es va coronar el Mundial Júnior celebrat a Guimarães, a Portugal.
Són ara 11:15 del matí. Aquesta hora toca parlar d'educació canina i ho fem sempre amb la Neus Bertran, d'educadora canina d'Intercanis. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé. Avui ens parlaràs, com sempre, d'educació canina, però en aquest cas d'educació de cadells, no?
Sí. Sí, sí. Bueno, em va venir una mica aquesta idea al cap de parlar avui d'això perquè últimament tinc moltes trucades de gent que ha adoptat gossos cadells de, bueno, d'entre 2 a 4 mesos, no? I, clar, tothom té les mateixes preguntes, els mateixos problemes, i és com, bueno, posar una miqueta les coses clares, que pot passar quan tenim un cadell. I com
perquè
posar...
sobretot l'establiment de normes, no?, és important, sobretot en aquestes etapes primerenques, perquè després el gos, quan sigui adult, no?, tingui uns límits i uns criteris ben marcats.
Sí,
no?
Sí, i sobretot que no hi hagi... o sigui, que ja hi hagi una bona comunicació des del principi, perquè en un primer moment, clar, un cadell és com un dimoniet. És que jo els hi dic a la gent, perquè, clar, la gent, ostres, és que em fa això, em fa allò, i clar, és que és un petit dimoniet, vull dir, és així. Llavors, què pot passar? Que acabem enfadats amb ell, no entenguem per què fa les coses, i tot això ja generi com una mica de malestar familiar, i en molts casos, bueno, lo pitjor que pot passar és que la gent se'n desprengui, no?
S'encansi, no? Deies, sí. Normalment sento gent que adopta 2-4 mesos. Seria l'edat òptima per adoptar un cadell? És a dir, abans no, perquè està en aquest període d'alletament i tot això, ho dic perquè són coses a tenir en compte, no?
Molt bona pregunta, perquè no és correcte. A veure, els 4 mesos seria correctíssim, però els 2 mesos no.
És molt prematura, encara.
Sí, sí, clar, jo quan vaig a una casa on acaben d'adoptar un cadell que té 2 mesos, o potser hi té 3 mesos el cadell, i el primer que pregunto, quan el vau agafar aquest cadell, no? Doncs me'l van donar amb 2 mesos, o no arribava als 2 mesos. Jo faig una cara com, ai, llàstima, dic, bueno, ara ja està aquí, ja no...
No hi podem
no
fer
podem
res,
fer
no?
Res, però és una llàstima, ja en molts casos... Sí que hi ha com una certa urgència amb gossos de protectora, que potser la mare està malalta, mil coses, no? O potser han abandonat aquells cadellets...
I no hi ha més remei que acollir-los o adoptar-los, no?
Però, clar, l'ideal seria que... Mira, diria els 4 mesos, però és que sé que els criadors fins als 4 mesos no els tindran. Però com a mínim fins als 3... intentem no donar un cadell abans dels 3 mesos.
També perquè la mateixa mare, no?, ensenya una sèrie de coses als cadells, no?, que representa que si no es perden aquest procés d'aprenentatge, no?, i representa que van com més coixos en aquest sentit.
És superimportant. Els 3 primers mesos hem de pensar que a nivell de maduresa, diguéssim, un gos des del 0 a l'any passa de bebè fins a adolescent. No? L'any és un adolescent. En un any passa per aquestes etapes. Etapa de cadell i de seguida ja passa a l'adolescència. No? Nosaltres triguem...
Un munt a aprendre coses
Sí, llavors, clar, 3 mesos per un cadell, els 3 primers mesos són superimportants a nivell d'aprenentatge. I si la mare està en unes bones condicions, que no sempre és així, però si està en unes bones condicions, aquella mare li pot ensenyar moltes coses. I no només la seva mare, els germans. Perquè realment tots els problemes que dona un cadell adoptat massa d'hora és, per exemple, el mossegar. No? Clar, en aquell moment, aquell gos és el que necessita fer, jugar mossegant. Llavors... el propietari diu, és que m'està tot el dia mossegant, ja, és que és el que necessita fer i el que fent amb els seus germans.
Clar.
I no pot, i ell ho necessita, no? És la seva manera de comunicar-se, jugant, barallant-se, bueno, barallant-se entre cometes, no? Però és el que ara necessita, no?
Anem a repassar, un cop l'hem adoptat, idealment a partir dels 4 mesos...
Posem 3.
Posem 3 4, per ser realistes, 4, de que normalment
sí,
els criadors no tenen fins als...
Exacte.
Posem 3. Quan arriba un cadell a casa, coses que poden passar, que entren dins els paràmetres de la normalitat i de quina manera podem corregir certs comportaments.
Vale, bueno, primer de tot, en aquesta etapa tot ho exploraran amb la boca, tot, o sigui, qualsevol textura, coixins, sofàs, sabatilles, qualsevol cosa. O sigui, hem d'estar preparats perquè el gos, hem de saber que tot ho anirà mossegant, a nosaltres, la nostra roba, tot. Llavors, clar, què podem fer? Proporcionar-li joguines adequades perquè el gos tingui les seves cosetes per mossegar. Uh-huh. Aquestes joguines, que no les tingui sempre a la seva disposició, val? O sigui, les guardem...
I que hi hagi el moment, no?
El moment, sí. Si, per exemple, doncs, ha de quedar-se unes hores sol a casa, doncs sí, deixem-li algunes joguines, les anem variant, per exemple, no ho sé, en té 6 o 7 o 10. Doncs avui li traiem aquestes 3. Quan arribem, per exemple, les guardem, demà li traurem unes altres 3.
Uh-huh.
Perquè, bueno, el factor una mica sorpresa, nou, doncs és... els pot motivar més a tenir interès en aquella joguina. Uh-huh. Però seria un error deixar-li sempre les joguines al seu abast, sempre. Perquè al final, què passa? Allò sempre està allà, igual que el coixí, igual que el comandament, tot està allà sempre.
I no
sempre.
És cap estímul nou.
Exacte. I ell potser tampoc interpreta que allò que apareix, i a més en aquell moment... juguem amb ell, molt important que juguem amb ell, perquè és que és, ells ho necessiten, és que és una
pel
necessitat...
Pel seu desenvolupament, sí, sí.
Sí, com els nens, no? Vull dir... Llavors, que ell sàpiga que allò que traiem per ell és per ell, perquè jugui, i la resta de coses que estan fixes és com una manera de fer-lo discriminar el que es pot mossegar i el que no. No vol dir que això sigui la panacea i un dia no t'agafi un... no sé... qualsevol objecte que no sigui per ell i el mossegui. Són coses que hem d'estar preparats perquè passin.
Uh-huh.
Tampoc seria correcte deixar-lo en un espai on hi hagi moltes coses de valor, diguéssim, que ens pugui trencar. Això és un error nostre, perquè ell és molt possible que ho faci. Hi ha uns parcs canins, bueno, uns que pots tu adaptar a casa teva, i també és una bona manera de, les hores que no el pots controlar, deixar el gos allà.
I tenir el seu racó.
Sí, que tingui el seu racó.
Més coses que ens passen amb aquests gossos tan petitons. Dèiem, la primera, aquestes mossegades, no? Aquestes joguines, que els agrada jugar, molta atenció, especial atenció també que necessiten el joc com a part del seu desenvolupament com a animals, no?
Sí. Dintre una mica d'aquest tema del joc, clar, ell ens buscarà molt a nosaltres per jugar físicament amb nosaltres. I això és una cosa que al principi potser fa molta gràcia. Ai, mira, jugo amb ell amb la meva mà o amb el meu peu, és molt divertit. I després es torna un problema. Uh-huh. Llavors, què podem fer aquí? Sempre jugar amb el cadell, amb alguna joguina, com deia ara, no? Amb alguna corda per tibar, aquell tibi per una banda, nosaltres per una altra, o alguna pilota. A la mínima que el gos ens mossegui, el seu germà petit què faria? Mossegar-lo amb ell i vinga.
Clar.
I nosaltres no ho farem, això. I li hem de fer una referència de que nosaltres som adults i no juguem aquests jocs. I a més som humans i no juguem aquests jocs. Llavors, sempre que passi això, que el gos ens mossegui, l'ideal és no renyar-lo, no empènyer-lo, diguéssim, perquè això amb ell potser inclús li agrada o interpreta que
exacte, estem jugant, no? I que per tant forma part de l'activitat.
Exacte, perquè entre ells, quan són tan petits, els germans s'enfaden. Vull dir, ell pot interpretar que ens estem enfadant, bueno, que forma part del joc. Lo millor, i el que faria la seva mare, és ignorar-lo. En aquell moment en el que nosaltres ja interpretem que s'està passant de la ratlla amb nosaltres, bueno, l'ignorem, o inclús agafem i marxem. En molts casos ho hem practicat, no? M'està mossegant els peus. Val, doncs, agafes la porta del menjador, surts, el deixes a ell a dintre i tu has marxat. Uh-huh. Tornes a intentar entrar, tornen els peus, tornes a marxar, i ell ho entén. Entén que el que tu marxis és perquè ell t'està mossegant els peus. Llavors, a la propera, bueno, a la desena vegada potser, ja ho haurà entès i no ho farà. I és una manera de posar-li un límit i educar-lo de que això a nosaltres no ens agrada, no ho volem. Val? Llavors ell ja buscarà altres alternatives.
T'has trobat casos que s'hagin sobrepassat bastants límits, tu com a educadora, de dir, doncs mira, en aquest cas, casos extrems, no?, de dir que necessiten una reeducació de nou perquè els seus amos no els hi han posat aquests límits.
Però, clar, en gossos més adults.
En gossos més adults com a conseqüència de del no establiment dels límits quan són petits, eh? Precisament de no fer això que estem dient que cal fer, no?
Sí, clar, perquè ells ja agafen certes coses com a hàbit. I llavors, clar, sobretot, hi ha molta gent, que... a mi m'encanta que em truquin quan són així tan bebès, perquè llavors és molt fàcil, no?, reconduir coses. També s'ha de valorar la situació familiar, perquè si hi ha dos, tres nens, els dos pares, i, clar, cadascú aporta una energia diferent i a vegades costa més, no?, de corregir certes coses. Però molta gent em truca amb gossos adolescents que, com deies ara, no s'han posat aquests límits a temps, i llavors aquell gos té, no ho sé, 8 mesos i encara continua mossegant, o encara et continua saltant a sobre, o encara et va pessigant i et trenca la roba. Aquí hi ha hagut una errada, diguéssim, de no posar aquests límits d'entrada de quan era petit, o potser... Doncs, bueno, cada vegada que el gos feia alguna cosa així, d'alguna manera se li ha reforçat aquesta conducta, donant-li atenció o renyant-lo, inclús, o apartant-lo. I mai acaba de corregir-se, per exemple, aquesta conducta.
També cal, a l'hora d'educar un gos quan és cadell, s'ha de tenir molt present també la raça, perquè m'imagino que cada raça té unes característiques concretes. Hi ha gossos més enèrgics, hi ha gossos menys enèrgics, també la musculació de cada... la part física de cada animal i de caràcter també és diferent, no?
I tant. La raça, i encara que no sigui raça pura, l'encreuament, no? Té molt a veure amb certes conductes. Potser, quan són petits, sí que són com més iguals, però a la que ja es van fent una miqueta més grandets i tal, sí que el seu instint de raça, la característica o les característiques que tenen, que estan dissenyats, no?, més, de tenir-les més potenciades, van sortint. Per exemple, no ho sé, els gossos pastors potser tindran més tendència amb nens, doncs, a marcar-los i controlar-los, no?, o a fer pessigadetes, per exemple, no? Hi haurà gossos que, no sé, potser els no sé, també depèn molt de l'individu, no? Però els gossos més així caçadors potser seran més passius a l'hora de fer-te cas quan tu els crides, perquè són com més independents. Vull dir, sí que té relació també saber quina raça tenim. Els gossos que deies més musculats, no?, els agrada bastant el joc físic. Bruto, no? Doncs això també ho hem de tenir en compte, i potser en un gos així, si tenim nens o alguna àvia a casa, haurem de controlar molt bé el tema de que respecti l'espai nostre, no? Llavors, una de les maneres molt clares és, quan et passes de la ratlla, jo t'ignoro, marxo, si me'n baixes massa l'espai, no et faig cas... Perquè amb aquests gossos potser, el que dèiem abans, no?, els empenys o els...
Encara se senten més incentivats a seguir jugant, no?
Sí, a mi no em desagrada tant, això, no? Llavors sí que té a veure.
També m'agradaria preguntar-te sobre el menjar, perquè precisament en aquestes etapes primerenques s'estableixen sobretot els hàbits alimentaris, no?, també, en el cas dels cadells. Llavors, m'imagino que s'han de tenir clares una sèrie de coses, perquè el menjar futur també dependrà de com... l'eduquem, no?, en el menjar de quan són cadells.
Bueno, en el tema menjar et refereixes
als hàbits, les rutines, no?
Ah, sí. Va, a veure, jo sempre recomano... Hi ha moltes persones que tenen el menjar... els donen el menjar als gossos a disposició. O sigui, tot, que en cadells no s'acostuma a fer, però el menjar allà, i quan es buida el bol, te'l torno a omplir i tu te'l vas regulant. A mi m'agrada més, personalment, i conec molts professionals que els agrada més així, donar unes pautes d'uns horaris. Igual que una cosa que els hi va molt bé a gossos adults que s'adopten, i sobretot els cadells, unes rutines. Rutines de sortides, rutines de menjars. En un cadell, més o menys, pel que veig, el que recomanen tots els veterinaris és fins a l'any donar el menjar repartit en tres àpats diaris.
Com el que fem els humans,
sí,
no?
Més o menys. Esmorzar, dinar i sopar. Quan el gos ja és més adult, cap a l'any o així, doncs, un parell de cops al dia, matí i nit, i ja està. I bueno, el tema de donar-li menjar, per exemple, ara em ve el cap, el de donar-li menjar des de la taula també pot acabar sent un conflicte familiar.
Exacte, perquè i el gos entén que està bé que li donguis,
sí,
menjar des,
sí,
de la taula, no?
Exacte, clar, i si li dones, doncs, potser un dia vas amb pressa i no li donaràs i tindràs el gos allà demanant-te, bordant. Això m'he trobat molts casos. Dona'm el menjar que em vas donar tots aquests dies, avui perquè no me'l dones.
Exacte.
Jo és un límit que també posaria des d'un principi, que escolta'm, si tu li vols donar menjar sempre quan estiguis dinant o sopant i li vols donar alguna cosa, dona-li, és decisió teva. Però després,
que no es converteixi en un hàbit,
que,
no?
Sí, o que sàpigues que si un dia no ho fas, ell t'ho demanarà. Llavors, jo prefereixo que ells mengin a les seves hores, lo seu, i ja està. O si li dones alguna cosa de menjar teu, dona-li en una altra situació que no sigui estant a la taula. Hi ha moltíssimes situacions que passen amb els cadells que es poden posar ja uns límits de ben petits, no? Però, bueno, aquestes potser són bastant importants, no?
Parlaves, o en algun moment has parlat del càstig, no? I deies, és important no renyar-los, no castigar-los. De quina manera hem de gestionar el càstig? Perquè sí que deies, quan fan alguna cosa que no està bé, agafes i marxes, no?
Sí.
Quin límit hi ha entre marxar, ignorar, renyar, no? Què s'ha de fer en el cas d'un gos petit? I sobretot en quines situacions, perquè a vegades si fa alguna cosa que podem considerar excessiva, és a dir, que s'ha passat un límit, què és el que podem fer per ajudar a entendre l'animal que s'ha passat un límit?
Vale, ara posaré també una pràctica que també ho recomano en molts cadells i gossos així que tenen uns nivells alts d'estrès i funciona prou bé. Però el tema més pur, no?, que dèiem del càstig i tal. Clar, jo recomano, els que treballem més en positiu ens fixem bastant en el que és la seva naturalesa, no? Llavors, ell, el cadell, no té la referència de la mare. Què faria aquella mare? Nosaltres diguéssim que hauríem de fer una imitació una mica barruera, però intentar imitar què faria aquella mare. Aquella mare no els castiga. És que, d'entrada, una mare equilibrada no castiga els seus fills. És la santa paciència. Llavors, una mare que, per exemple, agafa un cadell, el típic consell, no?, agafa'l pel coll i fes-li així, sacseja'l, com si que això ho fan les mares, és mentida. No. O sigui, una mare que fa això, aquest moviment de sacsejar, és per matar. O sigui, un gos que fa això és per matar. La mare no farà això mai. Val? Llavors, bueno, hi ha molts mites, que això donaria per un altre dia.
Per una altra
dia,
secció,
no?
El càstig, no?
Sí, sí, sí. Però sempre és millor. Quan tu amb el teu gos treballes motivant-lo, donant-li confiança, sense entrar en agressivitat, li estaràs ensenyant a ser així. Si tu resols certes coses amb crits, no et dic que mai no se't pugui escapar un crit, perquè nosaltres també tenim els nostres dies, no? Però sempre que ho puguem evitar, evitem-ho, perquè també li estarem ensenyant al gos a gestionar les coses d'una manera molt més calmada i sense arribar ni a pagar, per suposat, ni a cridar, ni... Val? I hi ha maneres, per exemple, si em dóna temps...
Sí, sí, sí.
Una de les coses que practico, si no tenim el parc, podem tenir la corretja per sortir al carrer i una altra corretja per casa. No vol dir que el gos hagi d'estar tot el dia lligat, ni molt menys, però de tant en tant aquell gos, ja de bebè, el podem acostumar en certs moments del dia a, vinga, va, a descansar una estoneta, i el posem en un racó de casa, dintre de casa, on estem tota la família, no?, lligat allà amb la seva manteta, li deixem, si vols, allà una joguina una estona, i que agafi una miqueta l'hàbit de que està allà, vol dir calma. Llavors, aquella acció la podem aplicar en certs moments que el veiem que ja es comença a posar una mica nerviós, no? Doncs vinga, va, anem a descansar una estoneta. I funciona molt bé, perquè a més els hi treballes la frustració. De ara m'haig de quedar aquí, no puc fer res.
I és el que hi
ha. Això mateix. I funciona bastant bé, això.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, per venir aquí i donar-nos aquests consells, sobretot per a aquelles famílies, per a aquelles persones que decideixin doncs, adoptar o acollir un gos cadell.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes.
I arribarem amb Si et quedes amb mi, 30 anys, al punt de les 10 del matí, aquest aniversari d'aquesta mítica cançó de Sopa de Cabra.
Tot, puc ser el teu llar.